De cine, d'aventures, comèdies, drames, terrorífiques, entranyables, divertides, en parlem els divendres a aquesta hora amb el Marc Compte. Bon dia, Marc.
Molt bon dia, Sílvia.
I hem guardat la catifa vermella, em sap una mica de greu i tot, després d'aquesta llarga temporada que hem fet de gales i de premis, ja l'hem guardat a l'armari fins la temporada vinent. Però és primavera i sembla que el cinema s'anima. I avui comencem amb tot de gòsips i de petits tastets de cosetes que passaran, no?
Sí, va sortir una miqueta alguna informació ja de la propera pel·lícula de Ryan Gosling junt a Emilia Blunt. O sigui, fusionem Barbie i Oppenheimer, dels protagonistes secundaris.
De nou la dupla del Barbenheimer, no?
I es trobaran una pel·lícula que homeneja una mica els dobles d'acció de Hollywood. És una pel·lícula que treballa això, un doble d'acció de Hollywood, que és el Ryan Gosling, que treballa per una cineasta, que és la Emily Blunt, amb qui havia tingut una relació en el passat. Sota estranyes circumstàncies, una estrella desapareix i ell l'haurà de localitzar a la vegada que intentarà recuperar l'amor de la seva vida. Amb aquesta sinopsi, doncs, tenim aquesta pel·lícula de professió d'especialista, amb espurnes, baralles, explosions, bé, una miqueta de tot, però bé, ja hi ha hagut una mica de renou amb l'avançament Ryan Gosling plorant el ritme de Taylor Swift amb el seu All Too Well. Les crítiques a Rotten Tomatoes de 91%, és una web que valora les pel·lícules i té bastanta fiabilitat, és així bastant com popular.
Doncs és altíssim, no?, aquest 91.
Sí, sí, sí. Fins i tot Steven Spielberg l'altre dia va dir que el Ryan Gosling que el va anar a felicitar per la pel·lícula amb Barbie. Diu, no el coneixia de res i, clar, va, es va apropar a mi i em vaig posar com nerviós.
T'ho diràs.
Una llegenda com ell, no? I bé, doncs, és una pel·lícula que és una carta d'amor a una professió moltes vegades ignorada. Fa unes setmanes va sortir com un documental de l'especialista de pel·lícules de Harry Potter, que de fer les pel·lícules es va acabar lesionant i crec que va acabar amb cadira a rodes, però ell diu que és el paper de la seva vida, ha estat la feina de la seva vida, o sigui, ho sentia com molt. Després hi ha tarats com el Tom Cruise, que
que no necessita especialistes.
No, normalment. I bé, el Ryan Gosling ha elogiat els fins a 8 especialistes que han treballat en aquesta pel·lícula, com que són els s'han necessitat 8 especialistes per un sol protagonista.
Uau.
Déu-n'hi-do, no?
O sigui, que la pel·li és d'alt nivell, no?
Sí, i a més ha batut un rècord mundial en una acrobàcia d'un doble d'acció, Logan Holiday, que amb un cotxe ha fet 8 voltes de campana, la quantitat més gran mai captada en una pel·lícula.
Els fans de l'acció han de veure l'especialista.
Sí.
Arribarà a la pantalla el 3 de maig.
Correcte.
Ens haurem d'esperar una miqueta encara. I ens portes un parell de tràilers, així, per començar a tastar pel·lícules que s'estrenaran a la primavera.
Sí, el segon tràiler de Furiosa.
Furiosa, nos hemos alejado demasiado. ¡Furiosa! ¡Se han llevado a Furiosa!
Cuando era una niña, mi mundo cambió para siempre. Mi madre era impresionante. Y él me lo quitó todo.
¿A quién tenemos aquí? Viene de un lugar de abundancia. Este es nuestro destino.
Mi infancia. Mi madre. Devuélvemelas. ¡Devuélvemelas!
Tengas lo que tengas que hacer. Te lleve el tiempo que te lleve. Prométeme que volverás a casa. Protege el paraje verde.
¡Es hora de llevarnos lo que nos corresponde! ¿Preparados?
El Marc i jo juguem amb avantatge perquè hem vist el tràiler, però us expliquem que des del primer clip ja identifiques l'estètica Mad Max aquí a Furiosa.
Sí, anem 15 anys abans de les pel·lícules amb la Charlize Theron. S'havia especulat en, mitjançant la tecnologia digital, rejuvenir la Charlize Theron. El director ho va descartar i es va optar per un perfil més jove, com és la Anna Taylor-Joy, que encarnarà aquesta Furiosa abans de, que exploti tot el procés de les Mad Max que van portar tant d'èxit en taquilla.
Anna Taylor-Joy és la de Gambito de Dama, no?
Sí.
La sèrie de Netflix,
sí,
que ho va petar.
Que ha fet molta gràcia perquè la promoció aquí a Espanya m'ha sortit amb la publicitat d'Instagram. L'altre, podem dir que és l'acompanyant, que és el Chris Hemsworth, que...
El marit de l'Elsa Pataki.
Ha intentat fer la promoció en castellà, allà inspirant-se en el que ha après de la seva dona, però ràpidament l'Anna Taylor-Joy li diu: deixa, que estàs anant molt lent. Ja surto jo, que és argentina, que hi ha molta gent que no ho sap, això. I s'ha posat a fer la... Que aquí poc arriba la pel·lícula, aquí teniu el segon tràiler, més o menys, en teoria, d'arribar sobre el 24 de maig. I bé, la pel·lícula, una miqueta explicant, és la Furiosa, la roben, la manillen del lloc verd, és un paisatge ple de rius, per passar al paisatge de Mad Max, que és tot ple de desert, de sorra, de calor, de gent tapada amb mocadors, de motocicletes, de cotxes traient fum, una guerra pels materials, etc. No? Liderada pel senyor de la guerra, que serà el senyor Chris Hemsworth, que es troba en aquesta ciutadella i hi haurà una lluita entre dos tirans, entre el senyor Dementus i l'Immortan Joe. Per tant, pel·lícula que tindrà molt de ritme, sí que diuen que serà una miqueta menys acció, una miqueta més de dramàtica, però que tindrà l'essència de Mad Max com a gran petjada.
La veritat és que aquest segon tràiler et retorna aquells primers Mad Max. Està molt ben construït, molt ben fet. Després caldrà veure la pel·lícula. Arribarà al maig, deies, 24.
En teoria, sí.
I s'ha d'estrenar el Festival de Canes, per tant, catifa vermella per aquesta estrena. I tens un altre tràiler avançament.
Sí, el tràiler d'Alien Romulus.
Run, que deia, corre.
7 anys després, més o menys, de l'última pel·lícula, s'havia descartat seguir amb el procés d'Alien, ja havien tancat tot el procés, però Disney Plus va comprar els drets i si Disney el que li agrada és produir, doncs aquí tenim la 7a entrega del món Alien. Aquesta nova pel·lícula transcorre cronològicament entre el final d'Alien, el 8è passatger, i Aliens, el retorn, aquesta seqüela de James Cameron de 1986. Tindrem el de sempre, passadissos claustrofòbics i foscos, els monstres esperant entre les ombres, tot el punt que, a més de servir entre nexe entre les dues millors pel·lícules de la col·lecció, també agafarà el millor de totes dues, que és aquest terror opressiu i l'acció més espectacular. S'espera que arribi el 16 d'agost de 2024. De moment tenim aquest teaser trailer, però que ja les crítiques ja han dit que amb el trailer ja pinta molt, molt bé.
Promet. El director és Fede Álvarez, que ja ha revifat sagues com Evil Dead o La Matanza de Texas, i Ridley Scott està com a productor. Per tant, això dona garanties, a part d'un bon tràiler, d'un bon teaser, que la veritat, en cap moment veus l'Alien o la bèstia en si, però et dona un mal rotllo increïble des del minut zero.
Sol, allò, amb poca llum, mirant-lo, fa el... que caga, bàsicament.
Sí, 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 totalment.
Something.
Tornen els cazafantasmes?
Doncs sí, tornem a tenir els Spengler amb aquest icònic parc de bombers de Nova York amb els caçafantasmes originals, que han desenvolupat un laboratori ultrasecret per portar la caça de fantasmes al nivell següent. Els seus plans es trenquen quan es descobreix un antic artefacte que treu una forma maligna i tant nous i vells caçafantasmes s'hauran d'unir per protegir la seva llar i salvar el món d'una segona edat de gel. Veurem com el Tyler es congela tot a Nova York, apareixen molts personatges nous i vells, perquè hi ha algunes referències, i, per exemple, tornen tots el Bill Murray, Ray Stantz, Winston Zeddemore, Ernie Hudson, i també torna a Paul Rudd, que va aparèixer també amb el seu paper com Ant-Man, doncs com a Gary Gruberson. Hi ha un tou d'actors, actrius, tant joves com nous, que formen una pel·lícula. És un còctel molt interessant com a pel·lícula per unir totes les generacions de cazafantasmes.
Escoltem com sona el tràiler.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente.
Mochila de protones.
Es totalmente seguro.
Yo no diría totalmente.
Los cazafantasmas se acabaron.
Pues protesto, señoría.
Se admite.
Gracias.
¿Usted es el friki que compra trastos viejos?
Has acertado en todo.
Amigo, le ha tocado el gordo.
¿Qué es?
La pregunta es, ¿qué contiene?
Las leyendas hablan de un mal inimaginable que controla un ejército de fantasmas. Es el poder de matar de puro miedo.
O sea, que te mata del susto.
Podría producirse otra edad de hielo.
Necesitamos la ayuda de todos.
A trabajar.
Ja ho deies, Marc, les imatges de Nova York gelada són impactants, aquesta nova edat del gel que anunciaven. Què en diu la crítica? Doncs que és un entreteniment familiar, un altre más de lo mismo, pero con ciertas ganas, i per una altra banda, nou capítol de la saga Cazafantasmes, correcte, simpàtic i inofensiu. Es veu que hi havia molta expectativa i que no acaba de deixar contents, que n'esperaven més. Això sí, Bill Murray diuen que té dos gags, que està brutal a l'alçada del personatge.
Això segur.
Tenim altres històries.
Sí, anem amb Los niños de Winton.
30 segundos y estamos en el aire.
A ver, su asiento es este de aquí.
¿No podría sentarme más atrás?
Y ahora, una historia extraordinaria sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados, abandonados ante la inminente invasión de Hitler.
¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó?
Aquí tienes. Toma.
Dicen que tienen mucho que contar.
Realmente no es sobre mí.
Intentamos evacuar a esos niños en tren para ponerlos a salvo en Gran Bretaña.
¿Por qué hace esto, señor Winton?
Porque si puedo ayudar en algo, debo hacerlo.
¡Vete! ¡Ya! Nicky, debes saber que no puedes salvarlos a todos. Y no debes culparte por eso.
Winton és el gran Anthony Hopkins, gran en tots els sentits, amb 84 anys, i escoltàvem aquesta veu que li deia que no podia salvar tots els nens. És la mare, Helena Bonham Carter.
És una bona dupla per aquesta pel·lícula, que tracta sobre el filàntrop i corredor de borsa britànic Nicholas Winton, que va ajudar milers de nens jueus durant la seva estada a Praga amb l'objectiu d'evitar que caiguessin presoners a les urpes de l'exèrcit nazi poc abans del començament de la Segona Guerra Mundial. Winton, que com has dit, interpretat per Anthony Hopkins a La bellesa i per Johnny Finn durant la joventut, va comptar amb la col·laboració de la seva mare, que agafa l'actriu Helena Bonham Carter, popular actriu per les seves aparicions com Alicia en el País de les Meravilles, The Crown, etc. Tot i això, l'esforç de James Howe, el primer per a la gran pantalla, se centra en el present d'un home incapaç d'oblidar aquells nens de qui no va poder evitar la mort. Un film sobre la memòria i la culpa disposat a emocionar l'espectador.
Diu la crítica que el que salva la pel·lícula és Hopkins, perquè al film li falta emoció. També destaquen que no esperem una pel·lícula moderneta, sinó que és cinema d'abans, en la narració, en la posada escena, en la direcció artística. Una història gens coneguda, que podríem qualificar, així ho fan, com a Winton seria l'Oscar Schindler britànic. Schindler té la seva pel·lícula, La llista de Schindler, i ara Winton tindrà la seva pel·lícula amb Hopkins i Los niños de Winton. També ens portes una peli divertida.
La família Benetton.
Niños, niñas, como ya sabéis, vuestra madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro tiastro Tony mientras duraban los trámites de adopción o de acogida.
Yo soy Tony y este es mi socio y, sin embargo, amigo Lalo. Bueno, yo os dejo con vuestras culturas, que yo me voy a la mía, a la de la siesta.
¡Órale! ¡Levántate, que tienes que llevar a los niños al colegio!
Tienes que estar ahí 5 minutos antes, porque eso se pone... No les desgolosines, que se les pegan en los brackets. 1 hora de tablet al día y a las 9 en la cama.
1 hora de brackets, que no se coma la tablet, y a las 9 todos en la Gran Vía.
¡Venga, con alegría!
¿Usted es el responsable legal de los niños? ¿Es su tío, no?
Tiastro. Soy como un tío, pero de alquiler.
Hay que echar a este huevón. Sí que es un inútil.
¿Cuándo se cena aquí?
Los chicos le prepararon una cena de bienvenida con la comida típica de sus países.
Me recuerda al rabo de toro.
Casi es rabo, pero de mono.
Ahora lo que sigue es ayudarles con los deberes.
¿En qué batalla murió Napoleón?
En la última.
Si un tren sale de Badajoz.
¿De Badajoz? ¿Estás segura? No llega ni en 2 días. ¿Alguna preguntita más? Creo que tengo alergia a los niños.
Los niños te importan y tu cuerpo te delata.
Te toca la lotería con estos niños, ¿eh, Tony?
Tony es bastante desastre.
Es bastante cascarrabia.
Aquest Tony tan desastre és ni més ni menys que Leo Harlem.
És un home rondinaire, solter i sense fills, que fuig dels nens tant sí com no, però de cop la seva germana ha mort i de la nit al dia es converteix en un tutor temporal dels seus 5 fills adoptats, cadascú d'un país i procedència diferent. I aquí el Tony haurà d'enfrontar-se a les diferències culturals i els reptes de paternitat al món modern i descobrirà que la veritable família és la que un tria. Ple de frases sonades...
Molts tòpics.
Contradictòries, els tòpics, humor de comèdia espanyola, però amb Leo Harlem, que et pot salvar alguna escena més que altra.
Leo Harlem i el soci que presenta a l'inici del tràiler és un raper, el Langui, que diu que havien coincidit alguna vegada, però que és la primera vegada que treballen plegats a la gran pantalla. Què en diu la crítica? Doncs, mira, per una banda, a sac, eh? Comèdia rància que demostra les dificultats del cinema espanyol per superar l'espectre de Torrente. En canvi, un altre crític, més benèvol, parla de comèdia blanca i divertida per anar a veure en família i passar una bona estona. I el director explica que ha tingut com a referent l'escriure el guió i dirigir Santiago Segura. Sentint el tràiler es nota
sí,
aquesta influència. I acabem amb una història molt diferent.
A la sala Sassi, Radical.
¡Órale, apúrense!
Yo no voy a decidir lo que van a aprender. Eso lo van a decidir ustedes. Puede ser lo que sea, ¿eh? Lo que sea.
Pero ¿cómo vamos a sacar buenas calificaciones?
¿Qué importan las calificaciones?
¿Habían tenido una clase así antes? Nunca había tenido un maestro así.
Señor Juárez, a nadie le importa un carajo lo que pasa aquí. Estoy tratando de entender qué es lo que intenta hacer aquí.
Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años.
No vaya a patear el avispero, ¿ok?
No, no, ¿cómo cree que? No. Intenten adivinar. No importa si se equivocan. Lo importante es que lo intenten. ¿Quién quiere ser el primero en equivocarse? ustedes necesitan, ya lo tienen. Y se llama potencial.
Esta es la luz desenfocada, pero ¿qué pasaría si la enfocamos? ¡Wow! Esto les va a gustar todavía más. Miren lo que le pasa a esta botella de gasolina.
¡No mare!
És una història diferent, com dèiem, que trobarem a la sala Zazí de Vilafranca.
El Sergio és un professor de primària que s'incorpora a una de les escoles més problemàtiques de la ciutat fronterera mexicana. Disposat a potenciar els seus alumnes, inicia un mètode radical d'ensenyament basat en incentivar la curiositat dels seus estudiants. Amb creativitat i sentit de l'humor, el Sergio s'enfrontarà a la incomprensió dels seus col·legues. Guanyadora al Festival de Màlaga la millor pel·lícula iberoamericana, el cineasta Christopher Zalla escenifica amb esforç i convicció el contingut de l'article periodístic titulat Una manera radical de deslligar una generació, escrita per Joshua Davis. Una història real d'un professor mexicà que a la pobra ciutat de Matamoros va aconseguir oferir esperança als seus alumnes amb un sistema molt particular.
Deies que havia guanyat a Màlaga i també se'n va dur premi al Festival de Sundance. Per tant, és una història que ve molt avalada, una història diferent a tot el que ens has portat avui.
Sí.
I volia preguntar-te una cosa. Què passa amb Peaky Blinders, que té molts i molts fans? Hi haurà pel·li, no hi haurà pel·li?
Sí, per fi ho vam comentar en aquesta secció, perquè passa la gran pantalla. Es va anunciar que hi havia d'haver un tancament de tota la trama després de la sisena temporada, el juny del 2022, quan va acabar. El seu creador, Steven Knight, i el seu protagonista, Cillian Murphy, van prometre una pel·lícula. Molt sorprenentment, ja han confirmat que hi haurà pel·lícula que començarà a rodar-se aquest setembre. Dic sorpresa perquè acaba de guanyar un Òscar i poder anar a esperar una miqueta a aprofitar aquesta onada.
Clar, i plorant però els projectes, no? Podrà triar i remenar.
Però bé, aquest l'actor irlandès ja s'ha anunciat el productor, el director, que això va cap endavant i de manera definitiva al setembre comença el rodatge.
És arriscat, eh? Perquè si la sèrie més llarga com aquesta ha enganxat i ha tingut molts fans, què passarà amb la pel·lícula, no? T'enganxarà o no? Enyoraràs la sèrie?
Sí, sí, l'enyoraré. El que l'important és per ell, aviam, saber sortir del personatge de estar encasillat com a Oppenheimer, també, o com a Peaky Blinders.
Sí, sí. Doncs hi haurà pel·lícula, hi haurà Peaky Blinders a la gran pantalla. I acabem tot dient-vos també que si no vau tenir l'oportunitat de veure Oppenheimer, el Cinema Kubrick de Vilafranca la repesquen aquest cap de setmana i la tornen a projectar avui, dissabte, diumenge i dimecres vinent. Una segona oportunitat per veure l'oscaritzada i guanyadora dels Oscars Oppenheimer. Marc, moltes gràcies i que tinguis bona setmana.
Igualment, merci.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La sequera al món viticultor centrarà una de les tres jornades de la Wine Innovation Week 2024. La Wine Innovation Week és l'esdeveniment referent de la innovació vitivinícola. Aquest dimecres, Vilafranca acollia la presentació de l'edició 2024 i una jornada tècnica sobre la sequera i les experiències de rec a la vinya. Sota el nom La innovació en el sector vitivinícola, de la sequera a la digitalització, la xerrada ha servit per explicar les novetats centrades a frenar els efectes del canvi climàtic climàtic a les vinyes, a més de presentar el programa oficial en la tercera edició de la Wine Week Innovation, un esdeveniment únic organitzat pel clúster vitivinícola català Innovi, on es podran conèixer les darreres tendències i novetats al món del vi del 3 al 5 d'abril a través d'un congrés de 3 jornades. El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya estrena el nou portal de la ciutadania Enotum. L'objectiu és disposar d'una plataforma més accessible i usable per a la consulta de totes les comunicacions i notificacions electròniques que envia l'Ajuntament i que van destinades a la ciutadania, personal del consistori, entitats i empreses. Els canvis més significatius són un disseny i un ús del llenguatge més planer i senzill per millorar la comunicació amb la ciutadania i la millora que suposa la transició cap a un portal únic de notificacions i comunicacions electròniques per les administracions que catalanes adherides al servei Enotum. D'aquesta manera, accedint-hi prèvia identificació, les persones usuàries poden consultar les notificacions i comunicacions d'ajuntaments i d'altres administracions. Entre els ajuntaments del territori on ja es posa en marxa aquest nou portal hi figura el de Sant Sadurní, que treballa des de març del 2021 en la transformació per esdevenir administració electrònica. Pere Bertran és el nou president de la centenària Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta, una de les entitats històriques d'Olèrdola. Referència de l'activitat associativa a Sant Pere Molanta és la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta, que fa pocs dies que compta amb una nova junta. El 28 de gener, en una primera assemblea de socis, ningú va voler formar part de la nova junta, però ja en aquest mes de març, en una segona assemblea, va sortir la nova junta, encapçalada per Pere Bertran com a president. Bertran ha explicat que es tracta d'una junta de transició per tal de garantir la continuïtat i que no es perdi una entitat que enguany celebra el seu centenari. El nou equip de la junta compta amb molts anys d'experiència i dedicació a diferents entitats, i és que 4 dels 6 membres han estat expresidents i presidentes de la mateixa societat. Es presenta la segona cursa solidària Cunit Calafell, que tindrà lloc el 14 d'abril. Després de l'èxit de la primera edició de la cursa solidària Calafell-Cunit, es presenta la segona edició d'aquest esdeveniment esportiu, de nou, carregat de propòsit i solidaritat. Aquesta cursa és una nova oportunitat per gaudir-la en família i, a més, d'ajudar a aquells que ho necessiten. La recaptació d'enguany anirà destinada a Creu Roja i a les víctimes dels conflictes d'Ucraïna i Gaza. El preu serà de 3 euros només qui participi a la cursa d'adults. La presentació ha anat a càrrec de l'alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, i els regidors d'Esports, Xavier Lorenzo de Cunit, acompanyats de Núria Vera, presidenta del Club Atletisme Calafell. S'ha recordat l'edició anterior amb més de 700 participants i una recaptació de 5.000 euros que va anar a favor de l'entitat Joan Petit Nens amb Càncer.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45. Aquest divendres a la gent del detall ens avancem una mica a la Setmana Santa, ja que a Calafell hi faran moltíssimes activitats patrimonials. Tornem a Domenys Ràdio perquè ens ho expliqui la Lourdes Meronyo.
Doncs sí, Sílvia, i ara anem a Esrena, que ens portarà la Setmana Santa concretament a Calafell, i és que ens endinsem en el món de la ciutadella ibèrica, del castell, de tot l'element patrimonial que tenen, perquè just a partir de dilluns obriran. Per això en tenim a la Georgina, a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Georgina, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Déu-n'hi-do la que us espera aquesta Setmana Santa, moltíssimes visites guiades que fareu. Esteu notant ja que hi ha molta gent a Calafell?
Sí, a veure, de fet, nosaltres sempre sabem que la Setmana Santa, per dir-ho d'alguna manera, és el tret de sortida de lo que és la temporada turística. sí que nosaltres doncs, ja portem, com ja saps, sempre treballant amb les escoles i que cada de setmana fem coses, però sí que és veritat que per Setmana Santa és com per donar una mica... Tothom té ganes de sortir de casa, no? Tothom té ganes de fer la primera sortida en bon temps de l'any i llavors sempre ho diem nosaltres, eh? És la setmana amb més afluència de públic de tot l'any, inclús potser més que l'agost o potser més que el juliol.
Déu-n'hi-do. Sabent això, que és el tret de sortida, què heu preparat per tothom, perquè la gent gaudeixi del vostre patrimoni històric?
A veure, primer, el primer que es fa aquesta setmana és obrir més dies del que és habitual. És a dir, nosaltres ara encara estem en temporada de primavera, per dir-ho així, els horaris que tenim encara no són els d'estiu, que sí que és cert que, com ja sabeu, doncs, a l'estiu obrim cada dia de dilluns a diumenge, matins i tarda, els diferents espais patrimonials, com poden ser el castell, la ciutadella, la cofreria i la Casa Barral, i en aquest cas... El castell i la ciutadella s'obren també el dilluns i el dimarts, perquè ara en aquesta temporada obriríem només de dimecres a diumenge. Uh-huh. I aquesta setmana, que sabem que tenim molta gent, doncs també obrim el dilluns i el dimarts, que seria una setmana doncs, que, per norma general, estaria tancat, perquè així doncs, podem rebre tota la quantitat d'afluència de gent i que té ganes d'això, com dèiem, no? De sortir, de disfrutar del bon temps... Potser encara fa una mica de fred, com per anar a banyar-se a la platja, llavors les altres opcions que no són platja pues, també agraden molt, no? Perquè, bueno, com que encara potser fa fred per banyar-se, doncs sempre es pot disfrutar d'alguna que no sigui només platja, i llavors això per nosaltres és fantàstic.
I teniu visites guiades per tot el patrimoni de Calafell?
Sí, a veure, el que fem és, sobretot, potenciem els dos espais que sempre han sigut els espais que sabem que més visitants tenim, que són tant la Ciutadella, que ja sabeu que és una cosa que és única, que és un jaciment que és únic a tot l'estat espanyol, i el castell de Calafell, que és un castell medieval que és increïble. Llavors, durant tota la setmana, des del dilluns fins al diumenge, el dilluns 25, eh?
Sí, sí.
El dilluns següent no, perquè és dilluns sant i està tot tancat, però oferim visites guiades cada dia, tant al castell com a la Ciutadella. Uh-huh. Anem alternant una mica el que serien els horaris, no? És a dir, per exemple, el dilluns, el dimecres i el divendres i el diumenge, a la Ciutadella es fa a primera hora, per dir-ho així, a les 10:30, i després... A les 12:30 es fa el castell, perquè si hi ha gent, per exemple, que només pot venir un sol dia, pugui visitar els dos espais, per dir-ho d'alguna manera, però també llavors hi ha altres dies que ho fem al revés, és a dir, el dimarts, el dijous i el dissabte, a primera hora és el castell i després a segona hora és la Ciutadella. Per així combinar una miqueta, no? Perquè cadascú busqui doncs, el dia que li va millor i l'horari que li va millor, perquè sabem, per exemple, Setmana Santa, un públic que hi ha moltíssim, i no només a Setmana Santa, sinó a Calafell normalment és així, no? És el públic familiar, que per algú també té la marca turística de públic familiar. Llavors, no sempre és fàcil arrencar un nen de casa i tenir-lo preparat a un nen o una nena a les 10:30 del matí. Clar. Llavors, així ho hem anat alternant perquè puguin triar una mica doncs, quines visites els hi va millor, com ho poden fer. Uh-huh. La qüestió és que tothom pugui disfrutar al màxim de tot el que s'ofereix aquests dies.
Clar. A banda, es faran aquestes visites guiades a la Casa Barral, a banda,
exacte,
a l'ermita...
Exacte. És cert que el dimecres fem visites a l'ermita de Sant Miquel, de Segur, que és a les 11, i el dijous les fem a la Casa Barral. Així com a les altres no fa falta fer reserva prèvia, sí que demanem reserva per les de l'ermita i la Casa Barral. Per què? Doncs perquè la ràtio que pot entrar és menor, llavors doncs, perquè no hi hagi una afluència de gent massa gran o perquè la visita es pugui fer o es pugui desenvolupar més agradablement per tothom o de forma més agradable, sí que demanem reserva prèvia perquè així doncs, és més fàcil doncs, organitzar una mica no?, els grups, la gent que vindrà. Mm-hmm. A la Ciutadella i el Castell són espais més grans i, per tant, sempre és molt més fàcil no? poder col·locar-hi molta més quantitat de gent, però tant l'ermita com la Casa Barral, els espais són més limitats i llavors sempre hem de mirar una mica de, doncs, que tothom estigui a gust i, que, bueno, i que la visita sigui fàcil de fer i sigui agradable per tothom. Per això demanem reserva, eh? Simplement per això, per qüestions logístiques.
No, ja està molt bé perquè a la fi al cap el que deies, no? És a dir... ja pots planificar-te tenim festa a la canalla ja a partir d'avui divendres, que ja pleguen del col·le, doncs ja et pots planificar una mica la història i dir, doncs aquest dia aniré cap allà, són espais tancats, per tant el tema climatològic no afectaria tant en aquest cas, sinó és més aviat de logística, el que deies tu, una mica de reserva. Exacte. Què han de fer per reservar? Que, on han de trucar o com ho han de fer?
Bé, de fet, per reservar hi ha dues maneres que suposo que els nostres oients i les nostres oientes que ja ens coneixen doncs ja ho sabran, que és un que és la pàgina de Calafell Històric, bueno, el correu de calafellhistoric@calafell.cat, i l'altre és el telèfon que sempre fem servir, que és on tenim la centraleta de totes les reserves, que és el 977-69-46-83, que seria el de la Ciutadella, però que des d'allà gestionem doncs tots els espais patrimonials.
Han de trucar en un horari concret?
Bé, de fet, una cosa és l'horari que ja hi hagi obert al públic, perquè aquests dies de Setmana Santa sí que és veritat que, excepte el dissabte a la tarda, la resta de dies només obrirem de les 10 fins a les 2. Però el dissabte a la tarda també obrim a partir de les 4. Una cosa, com deia, és l'horari d'obertura al públic, però els que treballem allà hi som unes quantes hores més. Per tant, des de les 8 del matí hi trobaran a gent i segurament fins a les 4 de la tarda també. Vull dir que si volen sortir-se una mica del marge d'obertura per trucar, segurament que hi trobaran algú. Vull dir, això no és un problema.
I a més el preu és molt, molt assequible.
Sí, a veure, nosaltres els preus són preus que, bueno, doncs que fa temps que funcionen bé i que no s'han variat. L'entrada general són 4 euros, l'entrada reduïda són 2 euros i mig. Les reduccions doncs, són les generals de la majoria de museus, no? Doncs jubilats, menors de 17, famílies monoparentals, etcètera, etcètera. Sí que és cert que per les visites guiades, si algú vol venir a la visita guiada, simplement doncs, han de sumar 2 euros al que seria la tarifa que els hi correspongui.
Molt econòmic.
Llavors, exacte, les visites, doncs... molta gent ens pregunta, no?, moltes vegades, però, bueno, són visites encarades a nens o per un públic familiar? A veure, per sort, jo sempre ho dic, aquí a Patrimoni, que a Calafell tenim un equip d'educadors i d'educadores que és magnífic.
Potent.
Llavors, segons el públic que veiem, que en aquests moments hi ha la visita, ens adaptem una miqueta sobre la marxa, no? Pues, doncs que hi ha nanos i que hi ha jovenalla, doncs, bueno, doncs la visita es fa més pensat per ells que per un altre, però bueno, sempre intentem que disfruti tothom i la veritat és que d'això no tenim massa queixa.
No.
Al contrari, la gent surt molt contenta i això és algo que cada any fa doncs, que vulguem continuar tirant molt, molt endavant aquesta Setmana Santa, que sabem que per tothom és el moment de començar a sortir, de començar a disfrutar de la temperatura, no?, de la primavera, etc etc. I sabem que és una setmana que la gent no es vol quedar a casa. I per tant, l'únic que podem fer nosaltres és que disfrutin, no?, d'aquesta setmana, que no es volen quedar a casa. És el que ens fa feliços, al final.
Sí, no, i a més ho feu molt fàcil, i el que deies, sou un equip meravellós, que us adapteu a tots els públics i que ho podeu anar fent diferent, malgrat que expliqueu tot igual. El que passa és que us adapteu als públics. Sou molt psicòlegs, en aquest cas.
Bueno, sí que és veritat que és el que diem sempre. És a dir, si, per exemple, hi ha algú que vol una activitat especial doncs, per un fill, una filla de 7, 8, 10 anys, durant la resta de l'any, tots els caps de setmana oferim activitats doncs, que potser un dia seran més familiars, un dia seran més visites per adults, però aquí Setmana Santa és el que dèiem. Hi ha tanta feina i ve tanta gent que al final doncs, el que fem és adaptar una miqueta les visites guiades en el públic que tenim en aquell moment i que ens apareix. Si ja volen un taller de teixits, si volen un taller d'escriptura, no els hi quedarà un altre doncs, que mirar una mica l'agenda, no?, de tot el que anem fent tant l'any, que coses jo penso que no els n'hi faltaran.
No, Déu-n'hi-do la feinada que feu. Doncs, Jordina, com sempre, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta Setmana Santa amb totes les activitats que heu preparat.
Esperem que sí, esperem tenir molta genteta, que jo, com et deia ja, sempre ens fa molta il·lusió i és això, és un cap de setmana, una setmana, que la gent té moltes ganes de sortir i aquesta alegria es nota. I a nosaltres també sempre ens fa feliços.
I tant que sí. Georgina, com sempre, un plaer.
Igualment, moltíssimes gràcies.
A tu, adéu.
Adéu.
Adéu. I tot seguit, la gent del detall continua a Vilafranca amb música. La Camarata Penedès, l'orquestra resident a l'Auditori de Vilafranca, fa aquest diumenge el concert de Setmana Santa amb Anna Puig com a solista i directora. Concert que us volem recomanar, tot parlant amb un dels seus integrants, el violinista Ernest Martínez. Bon dia, Ernest.
Bon dia, què tal?
Contents de parlar amb vosaltres, amb la Camarata. Aquest concert de Setmana Santa, les passions, escoltar les passions, en definitiva, és gairebé un clàssic de la Pasqua, no? Una miqueta com les mones, no pot faltar.
Correcte. De fet, hem volgut posar aquest nom de passió per fer una mica d'homenatge a la música que sona en aquestes dates. De fet, el Haydn que toquem, a les Set Paraules de Crist a la Creu, és una obra exactament composada, diguem-ne, per aquesta època, no? I és l'eix central del concert que oferirem aquest diumenge a l'Auditori.
Ara anirem amb la resta del programa, però abans deixa'm que expliqui als oients que per al concert d'aquest diumenge a la tarda heu convidat l'Anna Puig com a solista directora. No és la primera vegada, oi, que us acompanya?
De fet, l'Anna és el primer cop que vindrà a l'orquestra. L'Anna ja havia d'haver vingut, el problema és que bueno, es va quedar embarassada i llavors no va poder venir, però serà el primer cop que col·labora amb nosaltres, de fet. I estem molt contents perquè és una intèrpret de primera línia. És membre de la Mahler Orchestra, una de les més conegudes d'Europa, de Camera Tavern, de bueno, tantíssims projectes. Ara mateix també està la que té la plaça de cap de violes de la OBC, l'Orquestra Simfònica Nacional de Barcelona. Llavors, bueno, és una, ja veureu que és espectacular. A més, és molt propera, és de Cervera, i té una visió musical molt concreta, molt poètica, molt rodona. També ella, en part, ha estat qui ha configurat el programa i veureu que hi ha tot de petites perles i la manera en com el presentarem té molt a veure amb la seva mirada.
I, és clar, no té res a veure, eh? No estan en el mateix pla, però sí que hi ha una altra col·laboració amb alumnes de l'Escola de Música de Vilafranca.
Exacte, sí. Ens vindran a acompanyar per un parell d'obres. L'obra que tocarem de John Dowland i la primera obra de la compositora Hildegard von Bingen. I sempre, anualment, col·laborem amb ells i bueno, doncs en aquesta ocasió serà en aquest programa que ja veureu que, a més, ens ajudaran a fer una petita posada en escena que no desvetllarem ara aquí, sinó que recomanem que el públic vingui a l'Auditori perquè no hi haurà només música, per dir-ho d'alguna manera.
D'acord, com que de la posada en escena no ens diràs més cosa, anem a presentar amb tots els ets i uts aquest programa. Ja has dit algunes de les obres capdals, deies que hi ha perles. Amb què obriu?
Obrim amb aquesta obra de Hildegard von Bingen, que es diu Spiritus Sanctus Vivificans. I és una obra que és un pedal, és a dir, un pedal, dues notes que es mantenen, que farà l'orquestra, i hi haurà una persona que farà la part de cantant, és a dir, és una obra que no és original per l'orquestra de cordes, sinó que en farem una versió, no? Però que simbolitza d'alguna manera aquesta ascensió al cel. Ja comencem, diguem-ne, amb generant l'atmosfera d'aquesta religió, espiritualitat, etc. No?
Molt espirituals, no? Arrenqueu?
Exacte. Sí, arrenquem ja a tope, sí.
A continuació, què sonarà?
Sí, llavors seguirem amb un dels moviments de les Set Paraules de Crist a la Creu, la introducció, que de fet això serà l'eix, no només perquè és l'obra que tocarem que serà més llarga del programa, sinó també perquè estarà intercalada entre les altres diferents obres. És a dir, no la tocarem sencera, sinó que les hem fet encaixar amb les tonalitats i amb tot, amb els finals dels inicis, perquè puguin estar enllaçades durant tot el concert. De tal manera que començarem just després de la primera obra amb el Haydn i fins l'última peça no podem concloure amb la sonata número 7. És a dir, comencem amb la introducció i acabarem amb la sonata número 7, que és bueno, l'última sonata que forma part d'aquesta obra de les Set Paraules de Crist a la Creu.
També sonarà Britten.
Exacte. Sí. Llavors, seguit de Haydn, tindrem el Trauermusik. Trauermusik significa, és alemany, significa música de dol, i és una obra que va escriure Paul Hindemith. I on hi ha la viola com a protagonista, com a solista. És a dir, l'orquestra acompanyarà l'Anna Puig de solista en aquesta obra. Llavors acabarem també amb una altra sonata de Haydn, de la mateixa obra de Cristo de Creu. Farem una pausa, tornarem a obrir amb el Haydn, continuarem amb el John Dolan, amb aquesta fantàstica obra que és com un coral que justament va servir per inspirar l'obra que tocarem a continuació, que és la Lacrimae, de Benjamin Britten. És a dir, Britten va agafar el coral de If My Complaints Could Patience Move, de John Dolan, que és l'obra que tocarem amb l'Escola de Música, i es va inspirar amb aquest coral per composar la seva obra Lacrimae, on també l'Anna Puig farà de solista. I com, bueno, també seguint una mica, sí que és una altra època, música més contemporània, és a dir, ens movem una mica per tots els segles de la història de la música, no és només que passem per el barroc, renaixement, classicisme, etcètera, sinó que anem una mica per tot arreu, no? I just Benjamin Britten, amb la seva lectura, el que fa és inspirar-se en aquestes sonoritats i el titula l'obra, de fet, Lacrimae, que vol dir com, no? Lament és com un plor, no? Llavors, bueno, ja ens diu bastant sobre el que sonarà. Sí que és veritat que el que juguem és que aquesta obra ens ajuda a fer com el pas per anar aconseguint com la llum en el repertori, no? També perquè tot sembla com molt més aviat fosc i llavors a partir d'aquesta obra comencem a trobar com la claror, la llum, i acabarem amb les set últimes paraules de Cristo de Creu, la sonata número 7, que ja és la més... és com si Jesucrist, doncs, tira el seu últim alè i puja al cel, no? Llavors, això és com aquest viatge de començar amb la foscor i acabar com al cel, doncs és, també musicalment es va notant en la brillantor de les peces que tocarem. Per això és un viatge com molt, molt interessant d'escoltar.
Molt cuidat fins al detall. Exacte. I a més amb una posada en escena que no ens has desvelat, però que també heu treballat intensament, no?
Correcte, sí, sí, sí.
I acabareu amb micròfon obert. Ja no sé si la gent s'atreveix o no, i poden passar coses interessants aquí.
Sí, doncs això és molt xulo, perquè quan vam començar a fer, doncs sempre sortien una mica les mateixes preguntes, no? Micròfon obert vol dir que els músics, quan acabem el concert, sortim a l'escenari un altre cop i hi ha dos micròfons, un pel públic i un pels músics, no? Llavors, cada persona del públic que vulgui fer alguna pregunta o algun comentari, doncs ens pot demanar el que vulgui. I vam començar, doncs, una mica amb les típiques preguntes de com és que tocàvem sense director, com ens organitzàvem, quantes hores havíem necessitat per assajar-ho, etc. Però cada cop notem que el públic té com preguntes més concretes, més diferents, no? que tenen a veure amb interessos seus propis musicals que s'han informat o coses que els agraden. I és interessant poder veure l'evolució també del públic i nostre, no? de com convertim aquell espai en una espècie de xerrada entre gent que té interès per la música, no? I que transcendeix una mica de que sigui alguna cosa més aviat de conferència o així, sinó que acaba trencant molt aquesta quarta paret i acaba sent molt proper i molt, molt, molt interessant. També de conèixer les inquietuds del públic que ens escolta, però nosaltres també sabem més què programar i com enfocar molts programes.
Clar, això passarà aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda a l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca, però deixa'm que et demani per aquest vídeo que està circulant per xarxes d'una acció de carrer que vau fer fa uns mesos, un concert, i que heu editat i que està donant que parlar.
Mm-hmm. Sí, això és una espècie de flashmob que vam fer aquí a Vilafranca durant un mercat de dissabte d'octubre, va ser. De fet, ara ja fa mesos, encara feia bo, ara ja en torna a fer, han passat uns mesos, anys menys que no, però sí, una mica la nostra idea, amb diferents accions que fem des de Camerata Penedès, és d'alguna manera, fer arribar la música no només a la gent que hi té fàcil accés i que hi té el costum de consumir-la, sinó de poder arribar a altres públics, no? Poder fer-ho arribar al públic general, i ens va semblar que tocar el mercat, fer una acció contra la voluntat de la gent, per dir-ho d'alguna manera, provocaria bastantes reaccions de tot tipus, no? Segurament hi va haver qui potser no li va agradar o li va ser bastant igual, però hi va haver molta gent que va quedar super sorpresa. Hi havia, per exemple, nens que no havien escoltat mai instruments en directe, hi havia gent de moltes cultures que potser no tenen instruments occidentals, que no estan acostumats a sentir música d'aquest tipus, que van quedar també super sorpresos. Molta gent que no és consumidora de cultura habitual de música clàssica, que també va com obrir una mica la mirada de dir, ostres, això, esteu allà? Jo m'imaginava una cosa...
Hi ha cares que són un poema, fins i tot hi ha un gos, em sembla, que també gaudeix amb la vostra música. No us perdeu aquesta flash mob, perquè és molt divertida aquesta acció de carrer transformada en vídeo que corre per les xarxes. Ernest Martínez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en nom de tots els companys de Camarata Penedès i que gaudiu d'aquest concert de diumenge.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Marxem de cap de setmana. Gràcies per ser-hi des de les 9 i fins ara i al llarg de tota la setmana. Cuideu-vos, gaudiu d'aquest cap de setmana. I aquells que comenceu vacances, gaudiu-les molt. Pels que no, o pels que estan de vacances, seguireu escoltant la ràdio. Dilluns hi serem, dimarts també, dimecres també i dijous. I serem cada dia laborable de la setmana vinent, acompanyant-vos en aquests dies tan especials de Pasqua. Que vagi molt i molt bé. Fins dilluns.